Molts temes sobre la taula en clau Barça que volem analitzar amb l'Àlex Delmas. Àlex, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
Ai, déu-n'hi-do, aquest club que sembla que vas cap a un camí, després vas cap a l'altre i no acabem de tornar a casa, amb l'important que seria per l'equip ja poder tornar a casa amb certa normalitat, no, Àlex? Per poder jugar al nou Camp Nou ben acompanyat, sense la fredor de Montjuïc, eh?
Sí, sí, sempre és important. Tu ho has dit, s'ha de fer un F5 constant i no sabem la setmana vinent què trobarem. Sempre és molt important per l'equip jugar al teu camp, amb la teva gespa, amb les teves pilotes, els teus punts de referència i la teva gent, òbviament, però vaja, cada cop està més a prop i el que ha de fer l'equip és anar-se adaptant. Ja ho va fer la temporada passada,
sí.
Que no vindrà d'uns mesos.
A veure, Àlex, anem a pams. Lamine Yamal, dorsal 10. Què t'implica aquest vincle?
Bé, en general, jo crec que hi ha les dues lectures. En general m'agrada, eh? Sempre és bo que un jugador diferent o diferencial tingui el seu número propi, el fa un punt genuí. Però aquesta naturalitat amb la qual Lamine, bé, ho afronta tot, a la vida i al futbol, i aquest capítol del número 10 és un altre, jo, a mi, em té sorprès positivament, no? És a dir, jo crec que és un jugador que necessita estar al límit, tenir grans reptes per davant, sempre. I ara, doncs, amb aquest dorsal 10, crec que li agrada. És d'aquells jugadors o d'aquells esportistes diferents amb un camp privilegiat que li agrada el rock and roll, i crec que el 10 serà una motivació per ell.
Tu sempre és dels que has defensat que potser l'evolució de Lamine podia fer-lo tendir amb el pas del temps cap a una posició més centrada, una mica el que va passar amb Leo Messi, potser no tan exagerat amb aquest fals 9 tan descarat que utilitza Guardiola en algunes ocasions. Aquesta temporada, què t'imagines de Lamine? On te l'imagines? Encara enganxat a banda?
Sí, de fet, els últims mesos ja veiem un Lamine més expansiu, eh? Quan jo dic que el veurem més a dins, jo crec que amb el pas dels anys el veurem partir des de dins, també, com tu ara deies, en aquesta posició de mitja punta o de fals nou. Ara encara no. En un futur immediat, jo crec que encara prefereix partir des de la banda. Però una cosa és el punt de partida i l'altra és l'àrea d'influència. Si analitzem el Lamine de fa un any o de l'inici de temporada, era un Lamine que jugava molt més enganxat a banda. El Lamine de final de temporada ja anava al costat de, ja el veiem moltes seqüències al costat de Pedri demanant la pilota, anant per dins, intentant donar parets amb qui jugués de nou per poder prosseguir la jugada. Jo el veig encara més expansiu, més mitja punta, rebent obert, però a partir d'allà, doncs, sent molt més influent.
I que se mantingui la pregunta, eh? Quin pas endavant se li pot demanar a Lamine? Que segurament en farà 15 de passes endavant aquesta temporada, eh? Però hi ha alguna petició que tu diguessis, doncs, no sé, ha de marcar més gols, ha de guanyar capacitat golejadora, tot i que ha acabat la temporada fent-ne molts i de decisius. Hi ha algun punt on esperis, ostres, d'aquest any de Lamine m'agradaria això?
Home, és demanar-li molt, Flaqui, però sí, segurament, doncs, el punt de millora passa per els gols, per la capacitat golejadora. Tot i que Lamine ha marcat en els partits més
importants. Sí, això no se li pot negar. Punt... Clàssics,
exacte,
Champions, és... quan l'equip anava amb maldades, apareixia. Sí. Partit a Cornellà amb el gol que acaba iniciant el camí per guanyar la Lliga. Sí, sí, de gol en té.
Sí, per tant, jo, mira, jo et diria que, a part dels gols, et diria continuïtat. És a dir, jo crec que el gran repte de Lamine és assolir la continuïtat. La versió dels últims, això que et dic, de l'últim mes i mig de Lamine, és estratosfèrica. És un jugador que ja és líder al camp, demanant la pilota, sent influent, com dèiem ara. Per tant, regularitat, que no és poc, que jo crec que ja és un gran repte per davant. Per tant, li demanaria això, probablement que fos una miqueta més, que acabés de fer aquesta migració cap al mig, fos una mica més expansiu, però sobretot aquesta regularitat en els partits grans, que això ja seria moltíssim.
Doncs això sobre Lamine Yamal, que avui, insistim, s'escenificarà a les 6 de la tarda aquesta renovació fins l'any 2031, aquestes 6 temporades més, ara que ja és major d'edat, amb el contracte adequat al seu estatus, i amb aquest dorsal 10 que heretaria d'Ansu Fati després que el Lluís i de quina forma Leo Messi durant tants i tants anys, i amb aquesta continuïtat, que tant de bo seria bestial, doncs pugui aconseguir també un Lamine Yamal que avui serà protagonista en clau Barça. Àlex, Ter Stegen, és veritat que hi ha aquestes molèsties, diu la versió oficial, però clar, no pots deslligar el fet de que no entreni de la situació que viu a nivell contractual, el Barça que espera que accepti marxar del club per alliberar Fair Play, perquè ha apostat per Joan Garcia. Clar, això és un tema que ara mateix, si comencés avui la Lliga, els porters que podrien jugar són els que vols descartar, però això per l'entrenador, pel vestidor, com es gestiona una cosa així?
És un problema, més per l'entrenador que per al vestidor, òbviament, perquè el vestidor, cada jugador ha de tenir bona convivència, però ha d'anar al seu interès, no? Però per Flick és un problema. Jo confio molt en les seves capacitats de gestió, que és d'un dels seus punts forts, però és evident, és a dir, ara mateix la partida està empatada, no? És a dir, el Barça té l'arma del Mundial, que jo crec que per Ter Stegen és molt important, i ho entenc, poder representar i ser el titular amb Alemanya en un Mundial, i per això has de jugar, però Ter Stegen té l'arma, diguéssim, de la inscripció, tu ho has dit, no? Ara mateix, no oblidem, des del punt de vista d'entrenador, si només hi ha inscrits Ter Stegen i Iñaki Peña, es veu obligat a emportar-se un tercer porter a la gira. Jo imagino que serà Ter Stegen, però podria ser Iñaki Peña, però en qualsevol cas, mentre no arribi aquesta inscripció confirmada de Joan Garcia, jo crec que l'entrenador o Flick tindrà l'obligació de donar minuts a un d'aquests dos porters, perquè en el cas de començar la Lliga, no, ara ho dèieu, no? Queda un mes clavat, ha de tenir certs minuts. Per tant, bé, jo entenc que ho estic imaginant, una gira on un d'aquests dos porters, entenc que serà Ter Stegen, el veiem amb alguns minuts, eh?
Sí, sí, també un pensa. Clar, és que el Barça té el sumpte al Mundial com a gran argument, però és que Ter Stegen també ho pensava així, però és que si jo no marxo, igual no pots inscriure cap. Per tant, aquesta també és la meva força i acabo jugant jo. En tot cas, veurem com s'acaba resolent aquest assumpte de la porteria. Amb l'Àlex volíem parlar aquests dies, també. La línia defensiva està ben definida, la porteria veurem com resolt, però la línia defensiva està ben definida amb el gruix de centrals que té la Flick a la falta de veure si Christensen acaba sortint o no, i un cop Araujo ja torna a recuperar la clàusula de 1.000 milions. A la davantera, l'expectativa de que s'incorpori o no una extrema esquerra per apuntalar aquesta línia ofensiva. Però, Àlex, trobo que al mig del camp, aquest any, si tots estan sans i es recupera com esperem que recuperi Marc Bernal, hi ha un overbooking important que Flick també haurà de gestionar molt bé. Jo no sé com t'imagines aquesta línia del mig del camp aquesta temporada.
Sí, és veritat. Per mi la gran incògnita és el rol de Gavi. Aquesta és la gran pregunta, no? És a dir, al mig del camp, amb la sortida de Pablo Torre, jo crec que li queda perfecte al Barça en quant a posicions doblades. Hem de tenir paciència amb Marc Bernal, i jo crec que li hem de posar l'asterisc, i per tant, Marc Bernal, doncs, ha de menjar una miqueta a part i veure la seva evolució. És un jugador de molts anys i un jugador molt diferencial, però aquesta temporada hi podrem comptar poc, almenys en aquesta primer tram, crec jo. I per tant, tot queda doblat. Tot queda doblat amb l'asterisc de Gavi. On el veurem, no? Perquè si queda la posició de 6 per Frenkie i Casador, queda la posició de 8 per Pedri, una posició de mitja punta on Fermín, Dani Olmo i fins i tot la reconversió de Rafinha queda molt definida. I on veurem a Gavi? Jo tinc la sensació que el veurem en dos rols molt definits. Un és de restar minuts tant a Pedri com a Frenkie de Jong, i per tant a entrar en aquestes segones parts. I després, quan el veiem de titular, l'anirà variant entre la posició de 6 i la de 8, que ja vam veure que al final de la temporada passada Flick el posava més endarrere que endavant. Crec que per la posició de mitja punta vol algú que trepitgi més porteria, que tingui més gol, que tingui més xut, però que Gavi el veurem de 6 o de 8. No serà un any fàcil per Gavi, i tinc moltes ganes de veure, sobretot, com el gestiona Flick. Per mi, de tota la línia, és el que queda amb una posició de més debilitat, Gavi.
Doncs veurem, el rol de Gavi, que si assumeix rol de jugador important fent aquesta passa endavant, o queda una miqueta més diluït, i si és de 6 o de 8 en aquest mig del camp tan i tan poblat. Per tancar amb l'Àlex Delmas aquest anàlisi futbolístic que us plantegem avui dimecres, li vull preguntar també pel Real Madrid de Xavi Alonso. Àlex, ha fitxat a Carreras, ha fitxat a Mastantuono, ha tancat a Hausen, veurem si acaba arribant algun altre central. No sembla que estiguin gaire estressats per buscar un mig centre, segons ens explica l'Anton Meana. Com veus aquest projecte Xavi Alonso, amb aquesta gran dubte, aquesta gran assignatura pendent de fer treballar Vinícius i Mbappé, o almenys Vinícius o Mbappé, que sembla el gran repte del conjunt madrileny?
Sí, mira, amb alguns dubtes. Primer de tot, la peça que els hi falta al mig del camp, jo no entenc que no tinguin més ganes d'incorporar-lo, més prioritat, perquè clarament és el que no tenen a dia d'avui a la plantilla. Jo espero, ja fa algunes setmanes que ho vinc dient, no? Jo espero un Madrid més competitiu, sobretot més ordenat, no? És a dir, al futbol hi ha una base individual i una base col·lectiva. La base individual és la que és la qualitat dels jugadors, però la base col·lectiva es pot treballar, no? Jo crec que aquesta millorarà, és a dir, aquest ànim de pressionar, com a mínim, seran més ordenats. Veurem si aconsegueix o no que Mbappé i Vinícius hi vagin més. De moment no ho està aconseguint, però sí que l'equip és més curt, l'equip defensa més alt, té unes intencions, té les responsabilitats més clares, sap on posar-se, qui ha de saltar a pressionar en cada moment, i per tant, jo crec que serà més competitiu i més ordenat. Dit això, crec que el Barça està un punt o un punt i mig per sobre, perquè no hem d'oblidar que millorarà respecte a la temporada anterior, però si pensem en els Madrids d'Ancelotti, que eren més potents, aquest Madrid jo crec que ha baixat en qualitat i per això està fitxant tant. És a dir, dona la sensació que cada llençol perd una bugada. Perdrà a Modric quan abans ja va perdre Kroos, per tant, si anem, no tindrà el Modric dels seus millors anys, no tindrà el Kroos dels seus millors anys, com no tindrà el Ramos dels seus millors anys, com no tindrà el Marcelo dels seus millors anys. Per tant, em sembla que en els últims anys el Madrid està deteriorant en qualitat. I això és el que em baso per creure que el Barça de Flick estarà per sobre. Millorarà en les bases col·lectives, però el talent individual, per mi, jo veig superior al Barça.
Anton Meana, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bueno, ja ho escoltes, que potser està més ordenat el Madrid i tal, però que el Barça segueix un punt i mig per sobre,
Bueno, yo es que soy muy de Àlex, entonces acepto su análisis táctico y técnico de buen grado, por supuesto.
Àlex, de aquí, Anton.
Àlex, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Vinga, una abraçada per tots.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.